Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Linkmotor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Una altra vegada? Baixa del sofà! El teu gos pot saltar-se les normes, però tu no. Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui. Verti.es, l'asseguradora digital número 1 a Espanya.
I de Fórmula 1 a Los Ailes, a Doha. O les motos, que fa gairebé 20 anys que hi ha una carrera cada any al Qatar. És tot tan hipòcrita que França clau en l'èxit de Qatar en el Mundial amb Sarkozy empastifat amb la FIFA, aquesta França de la grandeur que va deixar que els qatarians compressin el PSG, ara es nega a instal·lar pantalles al centre de París com a símbol de ridícula protesta. Ara correm-hi tots, ara ens adonem que el Mundial es fa a Qatar, com si li haguessin otorgat els honors abans d'ahir. I l'elecció va ser el 2010. Fa 12 anys. Fa 12 anys que ho sabem. Ara escrivim obrers morts en majúscula i en minúscula fins diumenge, esclar, diem Neymar, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Fins diumenge. Segurament molts periodistes que aniran a Qatar buscaran allò que els qatarians volen amagar. Però a la vegada, la revista Time, en un reportatge la setmana passada, assegurava que poc més d'un 2% dels treballadors contractats pel Mundial eren migrants. Això sí, el 2%... pèssimament pagats i, sobretot, fastigosament maltractats. I no sé si direm alguna cosa del milió llarg d'aficionats i turistes que s'esperen a Qatar durant el Mundial, que canviaran la ràbia per la festa. És un esperpent un Mundial a Qatar. Fa ràbia un Mundial a Qatar. És un error un Mundial a Qatar. És una vergonya un Mundial a Qatar. Tant com l'esperpent, la ràbia, l'error i la vergonya que, com escrivia el Pàmies dilluns a La Vanguardia, tots plegats acceptem els diners amb la mà esquerra i assenyalem críticament amb la mà dreta perquè aquest país no respecta els drets humans. Són les 8:03, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és divendres, per fi és divendres, 18 de novembre del 2022.
I avui arriba un canvi de temps que ens portarà més fred, xàfec sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, neu al Pirineu i vent als extrems del país.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, no es registren incidències a la xarxa viària, però es mantenen els 7 quilòmetres de cues a l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts en sentit est i pràcticament 10 quilòmetres a la B23 entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la Rosalia, dels Grammy, de la nova estracanada d'Elon Musk a Twitter i de la polèmica per l'aplicació de la llei del només sí és sí i, evidentment, del Mundial de Futbol del Qatar, però abans, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui, per fi,
sí.
Avui ja podem dir que arriba clarament la tardor, baixa les temperatures, arriben pluges, atenció a comarques del Pirineu perquè arriba la neu, i també arriben ventades.
No, exactament, ho tenim tot. Baixen les temperatures avui, es notarà especialment al migdia i també al vespre, temperatures que baixen entre 4 i 6 graus en general, i farà més fred al vespre que no pas ara. També arriben pluges a les comarques de Girona i de Barcelona, ara al matí sobretot al voltant del Gironès, la Selva, el Baix Empordà, la Garrotxa i també cap al Vallès, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i a la tarda també arribaran cap al Garraf, Penedès, Osona i el Moianès. Localment poden descarregar amb i fins i tot amb tempesta i calamars, especialment a la tarda i sobretot a la costa de Barcelona. També s'espera neu al Pirineu, amb aquesta cota d'entre 1.200 i 1.400 metres, i vent especialment fort a la meitat sud del país i també a l'Empordà. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de cara al cap de setmana, sobretot al sud del país, amb cops que poden superar els 90 km per hora. Per tant, al cap de setmana es manté el vent, es manté el fred, la neu al Pirineu, sobretot cara nord, i a la resta sí que durant el cap de setmana hi haurà més clarianes, només demà algun ruixat a primera hora a la costa de Barcelona i després a la tarda algun xàfec també cap al Montseny. I atenció amb la cota de neu, perquè demà baixa fins als 1.000 metres només.
Avui arriba doncs la tardor, per cert, parlant del temps. Avui és l'últim dia de la cimera del clima que es fa a Sharm el-Sheikh, a Egipte. I la veritat és que el més calent és a l'aigüera, Mònica, perquè després de 15 dies encara no hi ha cap acord.
No, de moment estan encallades les negociacions dels temes més fonamentals que es tractaven precisament en aquesta cimera, que eren les pèrdues i els danys i el finançament que es donava sobretot als països doncs, que patien més aquests efectes, i de moment pinta que no hi ha cap acord. Això podria fer que s'allargués la cimera, potser fins demà, fins al moment en què signin algun d'aquests acords, però no hi ha cap anunci oficial de que s'allargui. Per tant, ens esperem durant el dia d'avui a veure si sonen campanes i, si no, potser demà.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 7 minuts, Rosalía fa història als Grammy Llatins, guanyant el premi de millor àlbum de l'any per Motomami, i es converteix en la primera artista dona d'aconseguir aquest Grammy en dues ocasions. En total s'han dut 4 guardons, també el de millor àlbum de música alternativa, millor disseny d'empaquetatge, millor enginyeria de gravació. En una nit on els agraïments de la Rosalía estava ella molt, molt, molt emocionada.
Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer.
La de Sant Esteve Sesrovires, però, no ha estat la més premiada de la nit. Aquest honor ha estat per Jorge Drexler, l'uruguaià arrasat, emportant-se 7 guardons dels 9 a què optava. 2 dels més importants de la nit, els de cançó i gravació de l'any pel tema Tocarte, acompanyat de Se Tangana. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión. L'altre gran guanyador de la nit ha estat Bad Bunny, que ha dominat les categories urbanes i ha acabat marxant amb 5 premis, entre els quals millor àlbum urbà i millor cançó urbana per Titi me preguntó. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias. Tot plegat en una gala que s'ha fet des de Las Vegas i que ha seguit el corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió.
Rosalía ha pujat primer a l'escenari per interpretar fragments dels seus 3 temes, Hentai, La Fama i Despechar, i després ja com a guanyadora amb el premi a millor àlbum de l'any, el segon que pot posar a l'estanteria després de fer-se amb el del Mal Querer fa 3 anys. És la primera dona en aconseguir-ho i en total té una col·lecció d'11 Grammys llatins. A banda dels 5 premis per a Bad Bunny, Cristina Aguilera ha aconseguit el de millor vocal pop tradicional i Sebastián Yatra el de millor àlbum de pop vocal i millor cançó pop per Tacones Rojos, però el gran guanyador ha estat l'uruguaià Jorge Drexler, que ha aconseguit 7 dels 9 premis als que optava. El cantant no s'ho acabava de creure.
Ustedes no se hacen una idea de lo inesperado que es esto para mí y la locura que es todo esto. Yo no sé ya qué más que decir. Quiero dedicarle este premio a todos los que hacen música urbana en español porque han llevado el lenguaje, el idioma español hasta lugares del planeta a los que no habíamos llegado nunca.
Entre els premiats de la nit també hi ha el quartet de Barcelona, Las Migas, que ha guanyat el Grammy llatí a millor àlbum de música flamenca, i Ángela Álvarez, que ha fet història als seus 95 anys, l'artista de més edat mai nominada, ha guanyat el guardó a millor artista novell amb el seu primer treball de cançons de bressol.
8 i 10, avui torna a haver jornada vaga a l'aeroport del Prat. És la protesta dels tripulants de cabina de Vueling, que fan aturades cada dilluns, divendres, diumenges i festius. La companyia assegura que el 84% dels vols programats per avui al Prat operaran amb normalitat. Això vol dir que hi ha un 16% que no. Per tant, hi haurà un mínim de 26 cancel·lacions de sortida ja assegurades. La companyia recalca que ha trobat alternatives per la majoria dels usuaris. Traiem el cap a l'aeroport del Prat. Allà hi tenim Josep Ferrer.
Els primers vols de Vueling han sortit en normalitat perquè, com ha succeït tots els dies de vaga, els serveis mínims s'estan complint. Tampoc hi ha gent afectada per les cancel·lacions perquè la companyia ha aconseguit recol·locar en altres vols o bé retornar els diners del bitllet al 90% dels clients afectats per les cancel·lacions d'avui. De fet, en els taulers de reclamació, la majoria de viatgers que fan cua són perquè han perdut el seu vol per diversos motius. Hem trobat algú, però, que s'ha queixat que, tot i haver acceptat el canvi de vol proposat per Vueling, ho han fet perdent alguns serveis. Per tant, ara hauran de presentar l'oportuna reclamació. Pel dia d'avui, Vueling ha cancel·lat 56 vols dels 555 programats, és a dir, un de cada 10. Una cinquantena d'aquestes cancel·lacions són de sortida o arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat.
8 i 11 minuts, Twitter tanca les seves oficines després que centenars de treballadors hagin decidit marxar per les amenaces d'Elon Musk. Es neguen a treballar més hores perquè no els acomiadin, tal com els havia amenaçat el multimilionari les últimes hores. Segons avança la CNN, Twitter ha decidit tancar portes per por que alguns treballadors optessin per sabotejar la xarxa social. Ara, aquestes oficines estaran tancades de moment fins dilluns. A banda de tancar la seu, Twitter també ha tallat l'accés a les eines de comunicació interna i a tots els dispositius que tenen els treballadors, una mesura que ja va prendre quan va fer fora la meitat de la plantilla. Tot plegat després que Elon Musk els fes un ultimàtum i els instés a treballar de manera extremadament dura, literal, si no volien ser acomiadats a les 5 de la tarda, hora nord-americana. Doncs bé, a aquesta hora, centenars d'empleats han decidit abandonar el seu lloc de treball acceptant l'oferta del multimilionari de marxar amb 3 mesos de sou. Però, de moment, la notícia d'aquesta nit és que Twitter ha decidit tancar les oficines fins dilluns. Després del rebombori polític per la rebaixa de penes a agressors sexuals, el Tribunal Suprem prem l'accelerador per aclarir el criteri que hauran de seguir els tribunals després de l'aprovació de la llei del només sí és sí. El dubte més gruixut és fins a quin punt validarà la reducció de condemnes i fins i tot les sortides de la presó d'alguns violadors o agressors, comptades, això sí, comptades, que s'han fet efectives les últimes hores. Segons El País, el Tribunal Suprem vol resoldre l'embolic el més aviat possible i calcula que en 15 dies hi haurà fixat un posicionament. El que dicti és cabdal perquè marcarà el camí dels tribunals superiors i de les audiències provincials. Fins i tot podria tirar enrere algunes rebaixes de condemnes que estan aplicant aquests dies diversos jutges. Tot plegat, mentre la polèmica política continua fent-se enorme, Irene Montero, la ministra d'Igualtat, evita fer autocrítica per les declaracions on acusava alguns magistrats de masclistes i de poc formats. Tot el contrari, la ministra d'Igualtat es reivindica i defensa la llei aprovada, tot i el degoteig de rebaixes de penes per delictes sexuals. Sense anar més lluny, ahir Irene Montero va presumir-ne davant bona part de la judicatura espanyola.
El camino recorrido en los últimos años con el impulso del movimiento feminista nos ha permitido transformar de forma sólida nuestras instituciones y quiero reconocer a las mujeres feministas que desde muy diversos ámbitos, particularmente hoy desde el sistema judicial, han abierto camino enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales que se resisten a los avances en igualdad.
Montero deia en un acte al Senat davant alguns dels màxims representants de jutges i de fiscals. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La ministra d'Igualtat jugava en terreny hostil després d'assenyalar els jutges que rebaixen les penes per delictes sexuals basant-se en la llei del només sí és sí. Tot i això, per ella, la clau és insistir.
Es primordial seguir avanzando para acabar con la violencia machista y actuando con la debida diligencia. Esto supone también hacer frente a las resistencias, a los avances en la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Todas las mujeres deben saber que las instituciones de su país son un lugar seguro para ellas.
Ho deia, per exemple, davant del president de la cúpula judicial, que li havia recriminat les crítiques només unes hores abans a la ministra. I ho deia també davant els representants de la judicatura espanyola, per exemple, Ángeles Carmona, de l'Observatori contra la Violència de Gènere, o davant de Jorge Fernández Vaquero, portaveu d'una de les associacions de jutges més importants de l'Estat. Els dos li demanen explicacions.
No hay justicia patriarcal, no hay justicia machista. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles.
Atribuir a los miembros de la carrera judicial una aplicación torticera de la ley es una grave irresponsabilidad institucional y debe tener consecuencias.
La Fiscalia General de l'Estat, per cert, amb un to molt menys beligerant, anunciava que revisarà tots els casos amb la intenció de protegir les víctimes.
Al govern espanyol no hi ha unanimitat perquè el PSOE es multiplica en les veus que admeten que hi ha errors a la llei i que això no hauria d'haver passat. En paral·lel també s'adverteix que la crítica de Franc als jutges no ha de ser el camí. El PP demana la destitució de les ministres d'Igualtat o de Justícia. De fet, ahir a la tarda, Núñez Feijóo li deia a Pedro Sánchez que si no és capaç de substituir-les, qui ha de plegar és ell. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, que el problema de tot plegat és que el PSOE s'abraça al populisme, així ho diu el líder del PP, advertint Sánchez que ha de plegar si no destitueix ministres. Per què l'error, diu, no pot quedar impune?
El president Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley.
Podem no admetre errors, però el PSOE sí. Ahir la ministra de Portaveu, Isabel Rodríguez, era la que apuntava a canvis en el redactat de la llei del només sí és sí.
No hay otra voluntad en esta ley que la de la protección de las mujeres y el condenar al agresor. Pero permítanme también un llamamiento a la prudencia, al poder estudiar de qué se trata en cada una de estas sentencias, confiar también en la acción de la justicia, de la fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina.
Desmarcant-se també de les crítiques d'Irene Montero a la judicatura i advertint que la separació de poders ha de ser un límit que no es pot travessar. De fet, a les files socialistes cada cop hi ha més veus crítiques amb la ministra d'Igualtat advertint que hi ha d'haver disculpes.
El cert és que la llei del només sí és sí també podria permetre que se li rebaixés la condemna a un membre de la manada. La justícia podria revisar la pena d'un dels 5 homes que van violar una noia al Sant Fermín des de l'any 2016. En cas que ho demani, la defensa de la víctima de la manada anuncia que presentarà recurs. En una entrevista al nou CDRQ, l'advocada de la víctima, Teresa Hermida, va avançar que arribaran fins al final perquè això no passi.
Por mi parte, como abogada de la víctima de la manada, lo único que puedo hacer es esperar para ver si se interpone o se solicita esa rebaja de la pena, y en el momento en que se solicite, pues así, ahí sí que cabe recurso y se procederá a interponer el correspondiente recurso que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.
I també va qualificat de desafortunades les declaracions de la ministra Irene Montero en què titllava de masclistes als jutges. Hermida diu que no s'ha de generalitzar.
Los jueces los considero perfectamente capacitados, con conocimientos suficientes para poder manejar esta situación y sobre todo para poder aplicar la pena, entender la ley e interpretar la misma. Que este ataque a la judicatura yo no lo entiendo, me parece un poco gratuito y que han sido desafortunadas estas acusaciones.
El cas és que l'advocat dels violadors de la manada, Agustín Martínez, demanarà que rebaixi la condemna de 15 anys de presó a Ángel Boza, l'únic que era menor d'edat en aquell moment. A Canal Sur Ràdio donava per fet que la justícia li rebaixarà la pena amb la nova llei.
Perfectamente posible, porque se han reducido los mínimos de las penas. La sentencia que en su día dictó el Tribunal Supremo hacía la acotación que aplicaba el mínimo penal, y habiéndose modificado el mínimo penal, entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual.
La pena de presó per aquest membre de la manada rebaixaria un any. D'aquest cas, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del País i col·laboradora del Món RAC1, Rebeca Carranco.
Els efectes de l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí obre molts fronts. El primer, el més important i potser el més oblidat, és la revictimització. La por, l'angoixa i la desconfiança de totes aquelles dones que aquests dies reben la trucada dels seus advocats per informar-les que el seu violador sortirà abans de presó si és que no ho ha fet ja. El segon, i molt preocupant també, el populisme punitiu. El debat públic es centra, bàsicament, en demanar penes de presó més dures, com si això fos la solució a les violències sexuals. Des de l'esquerra, la pròpia ministra Irene Montero ha convertit en masclisme l'aplicació garantista del Codi Penal. I per últim, el fracàs que tot això suposa. El fracàs total i absolut d'una llei creada per protegir les dones i que inesperadament les perjudica. L'absència d'autocrítica, de respostes polítiques, només fa que aprofundir en l'escletxa que separa les víctimes de les institucions que les han de protegir. Un forat més en la confiança en el sistema.
Per cert, gràcies, Rebeca, que les víctimes de violència masclista poden posar des d'avui mateix la seva denúncia també a les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Fins ara, els agents de la policia local podrien intervenir en situacions d'emergència, però la denúncia que no tenia cap sentit, només es podia posar davant dels Mossos d'Esquadra. Tant l'Ajuntament com el Departament d'Interior asseguren, evidentment, que d'aquesta manera s'amplien els recursos contra la violència masclista i ho posen més fàcil a les víctimes. D'una banda, hi haurà més espais pròxims per posar una denúncia i, per l'altra, no hauran de repetir dues vegades el que els ha passat davant dues policies diferents i havent-se de desplaçar. Segons el conveni, la urbana podrà recollir denúncies per violència física o psicològica habitual, assetjaments, amenaces, lesions, trencament de condemna o revelació de secrets. En canvi, si es tracta de delicte sexual, segrest o intent d'homicidi, el cas s'haurà de continuar denunciant davant dels Mossos d'Esquadra, que sempre es faran càrrec de la investigació. Tot i això, els Mossos estudiaran afegir-se a aquest servei més endavant. I atenció, aquesta notícia que ens arriba de Castella i Lleó, que ens l'hauran d'explicar molt bé o ampliar-la perquè no s'aguanta. És que no s'aguanta. El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó absol un capellà i son germà acusats d'abusos perquè no es creu el relat de la víctima. El motiu, que té discapacitat intel·lectual. L'Audiència Provincial de Lleó havia condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó els dos acusats d'abusar d'un noi de 26 anys el 2018. Els condemnats van presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó i aquesta vegada els ha donat la raó. Els magistrats que han tornat a estudiar el cas conclouen que el relat de la víctima no és creïble perquè té una discapacitat psíquica reconeguda del 59%. Creuen que és una persona manipulable i amb un intel·lecte capaç de fabular una història substituint la veritat per la seva imaginació, diu literalment. Ara la defensa de la víctima ha de decidir si presenta recurs davant del Tribunal Suprem. 8 i 22 minuts, Mariano Rajoy ha aconseguit frenar la comissió que havia de detallar a Andorra el paper que va tenir a l'Operació Catalunya, és a dir, quin paper va tenir a les extorsions que s'investiguen a la banca privada d'Andorra, la BPA, i altres autoritats del Principat. L'Audiència de Madrid ha canviat d'opinió i dona la raó a l'expresident del govern d'Espanya. Per tant, ara queda en una via morta la investigació que havia d'aclarir aquestes pressions a les autoritats andorranes. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tot i que fa només una setmana es va resoldre exactament el contrari, finalment l'Audiència de Madrid accepta el recurs de Mariano Rajoy. Per tant, es contradiu a ella mateixa i atura la comissió rogatòria que exigeix al Principat per detallar la trama andorrana de l'Operació Catalunya. D'aquesta manera, Rajoy continua investigat, però tindrà la possibilitat de participar en el procés judicial i evitar que tiri endavant al·legant defectes en la forma. La resolució de l'Audiència de Madrid, a la qual ha tingut accés RAC1, dona la raó a l'expresident i també a l'exministre Cristóbal Montoro. Els dos, conjuntament amb Jorge Fernández Díaz, estan implicats en les coaccions, extorsions i xantatges que haurien fet a algunes autoritats d'Andorra, com la banca privada del país, per aconseguir informació sensible de polítics independentistes. Rajoy i companyia s'enfronten ara a fins a 13 anys de presó per aquest cas.
Són les 8 i 23 minuts. I anem al Mundial.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Diumenge comença el Mundial de Futbol i el país asiàtic ho té tot a punt perquè la pilota comenci a rodar.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Aquest matí de divendres anirem en directe a la capital, a Doha, per saludar la coreògrafa catalana Barbarana Pons, l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato. Amb Barbarana Pons parlarem de la cerimònia d'inauguració diumenge a les 4 de la tarda, abans del partit que donarà el tret de sortida al Mundial, partit del Qatar-Equador, que donem en directe aquí a RAC1 amb Damià López des de Doha i amb l'equip del versió RAC1, amb el Toni Clapés al capdavant i amb tots els Muppets. Com serà aquesta inauguració? Com es viu al Qatar? I sobretot, com es treballa en aquest país? Li preguntarem a Barbarana Pons, que forma part de l'equip de coreografia de la cerimònia d'inauguració, en què ja sabem que no hi actuarà, finalment, Shakira.
No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía.
Però és que encara tot és més gros, perquè la cantant colombiana ha desmentit el rumor sobre la seva participació a l'obertura de la competició. L'entorn de Shakira ha assegurat que mai hi ha hagut cap contacte amb l'organització de la competició. Per tant, mai havia de cantar Shakira. Aquest no de Shakira ja el tenim amb la negativa anterior de Dua Lipa i de Rod Stewart, que han descartat actuar en un país en què no respecten els drets humans. Sigui com sigui, en el vessant estrictament esportiu, les seleccions van arribant a poc a Qatar i una de les últimes a fer-ho ha estat Espanya. La selecció de Luis Enrique ha aterrat de matinada a Doha i els han rebut desenes d'aficionats qatarians, d'aquests que s'han repartit gairebé a pes per tot el país fent veure que són seguidors de les diferents seleccions. I ahir sentíem aquesta afició postissa animant Anglaterra amb un intent del míting Football's Coming Home. Aquesta matinada ha tocat el Yo Soy Español. Més enllà, no, evidentment, més enllà d'aquestes aficions, de passo que t'emboli, la selecció espanyola ha arribat procedent de Jordània, on ahir va guanyar 1-3 en el primer i últim amistós abans de la seva estrena el dimecres que ve contra Costa Rica. Els blaugranes han sofat i Gavi va marcar, però al marge del resultat, la bona notícia per Luis Enrique és que cap dels 19 jugadors que va utilitzar es va lesionar. Això sí, Luis Enrique ha de decidir avui què fa amb el jugador del València, José Gaià, que es va fer un esquinç a principis de setmana. Avui sabrem si el manté a Qatar o si l'envia cap a casa i porta un substitut, com podrien ser Ovalde o Marcos Alonso del Barça. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, durant el dia d'avui la Federació Espanyola prendrà una decisió sobre la continuïtat o no de José Luis Gaià, que ha viatjat amb la resta dels seus companys des de Jordània fins a Qatar, però que té una lesió severa al turmell i les pròximes hores se sabrà si continua o si Luis Enrique crida un altre lateral per substituir-lo.
Solo haciendo un centro pues ha tenido un pequeño problema, pero la información pertenece al jugador, no es una información que yo pueda dar. Mañana tomaremos una decisión y os anunciaremos cuando lo tengamos claro, pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, d'estos primeros días de concentración.
Ahir al vespre Espanya va derrotar Jordània 1-3 en l'únic amistós previ al Mundial, amb gols d'Ansu Fati, Gavi i Nico Williams.
Més enllà d'això, d'Espanya i de Luis Enrique, continua el degoteig de lesionats d'última hora. Finalment, Sadio Mané, l'estrella del Senegal, es perdrà el Mundial, mentre que el davanter de l'Atlètic de Madrid, Ángel Correa, substituirà Nico González a la selecció de l'Argentina. I qui també serà Qatar és Robert Lewandowski, que hi va volar amb la selecció de Polònia en el que va ser un viatge excepcional. A l'equip el van escortar diversos caces F-16 de l'exèrcit de Polònia fins que va abandonar territori polonès. El motiu és el míssil que va caure precisament a Polònia aquesta setmana i que va matar dues persones en el marc del conflicte entre Rússia i Ucraïna. En qualsevol cas, per entendre com funcionarà aquest Mundial que comença diumenge i quin format té, escoltem la guia que n'ha fet de tot plegat l'Albert Pedrol.
8 estadis, 5 ciutats, una inversió de 220.000 euros, 15 vegades més del rècord que fins ara tenia el Brasil. Aquesta és la carta de presentació d'un Mundial de Qatar que va començar a fa 12 anys.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar!
I que arrenca demà passat. 32 seleccions dividides en 8 grups de 4, on passen els dos primers a vuitens, lluitaran per un Mundial que es presenta com l'última bala de Leo Messi per acabar amb un deute històric. La fase de grups acabarà el divendres 2 de desembre i a partir d'aquí vuitens, quarts, semifinals i final el diumenge 18 a l'estadi de Losail, el més gran amb 80.000 espectadors. Per començar hi haurà 4 partits per jornada, 11 del matí, 2 del migdia, 5 de la tarda i 8 del vespre, tot en hora catalana. I a banda de RAC1 i RAC+1, els partits es podran veure de franc a Televisió Espanyola, que farà els d'Espanya, semifinals, final i alguns partits més, i pagant per Movistar, que habilitarà un canal de 24 hores pels abonats del paquet futbol, i per internet mitjançant el canal Gol Mundial de Mediapro. Les dues opcions emetran tots els 64 partits.
Gràcies, Albert. D'altra banda, la FIFA, l'Organització Mundial de la Salut i el govern de Qatar han posat en marxa una iniciativa per incentivar el jovent a fer esport a través d'una aplicació anomenada GenMove, que utilitza intel·ligència artificial. A més, han demanat als jugadors de totes les seleccions que celebrin els gols de manera original i animin els joves a estar actius durant tot aquest Mundial de futbol.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Som divendres, que farem tertúlia amb Jordi Bosch, Tian Riba i Glòria Serra, i amb ells, com dèiem, tornarem a Doha per connectar amb l'enviada especial de RAC1, la Mar Poyato, qui preguntarem com han anat aquestes primeres 24 hores en terreny qatarià.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
Qatar s'esforça per donar una imatge de modernitat i d'inclusió, però costa molt d'amagar-ne el conservadorisme i els costums basat en la llei islàmica que vulnera drets fonamentals. El paper de la dona a la societat qatariana queda en un segon pla fins al punt que viu sota la tutela masculina i gairebé no pot decidir res. Aquesta discriminació es nota tan bon punt es comença a circular per la ciutat de Doha, engalanada de festa per tot arreu. Més detalls, enviada especial de RAC1 a Doha, Mar Poyato.
Aterrar a Doha és aterrar en un oasi enmig del desert, on en comptes de palmeres hi ha edificis altíssims en formes impossibles que donen una imatge de país modern i avançat. Però res més lluny de la realitat. La religió ho impregna tot a l'avió de Qatar Airways i hi ha la versió electrònica de l'Alcorà i vídeos demostratius de com es pot resar des del seient. A l'hotel, l'Alcorà i una catifa per resar en un calaix. I pels carrers, a determinades hores, sonen els càntics que criden a l'oració i conviden a deixar tot allò que s'està fent per dedicar temps a l'Alà. Uns costums conservadors que s'aprecien tan bon punt comences a tractar amb la gent. Si puges al taxi acompanyada d'un home i li dones les instruccions al taxista perquè et porti a l'hotel, ell respondrà dirigint-se a l'home, per molt que hagi sigut la dona la interlocutora. El tracte és correcte i són educats, però veure una dona sola entrar a un hotel se'ls fa estrany i això no quadra gens amb la imatge de moderns que volen donar.
De fet, del que ens parla i ens parlarà la Mar Poyato durant tots aquests dies des de Doha, també ens farà un tastet aquest diumenge al Salvados, a la Sexta, cap a 2:15 de la nit. Entrevistar, entre d'altres, la futbolista de la Fiorentina, Vero Boquete, i l'entrenador Ángel Capa. Gonzo els pregunta qui els ve al cap quan senten la paraula FIFA, i això és el que responen els dos.
Yo soy FIFA legend. Quiere decir, todos mis discursos deberían de ir a qué bueno, qué bonito, qué bien lo hacemos. Sin embargo, no puedo obviar que hay una parte muy oscura de este organismo.
La película El Padrino, eso es la FIFA para mí. Es una organización con métodos mafiosos. Bueno, por ejemplo, ahora en el Mundial piensan superar los 5.700 millones de dólares de ganancia. ¿Te parece que la FIFA puede reparar en los derechos humanos de Qatar?
Y si no n'hagués preguntat tot això, atenció amb el que llegim a Mundo Deportivo. Els 8 estadis del Mundial es mantindran sempre a 26 graus, malgrat que la temperatura a l'exterior no baixa als 36. L'organització ha apostat per un sistema de climatització que funciona gràcies a les centrals d'energia repartides per tot el territori. 7 dels 8 camps en tenen a pocs quilòmetres i se'n podran beneficiar gràcies a unes canonades que transportaran aigua congelada fins a les graderies i a la gespa de les diferents instal·lacions de futbol. És a dir, una despesa energètica extra, malgrat que diuen que aquest sistema gasta un 40% menys que els mètodes convencionals.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baix Motor.
8 i 33 minuts més enllà del Mundial de Qatar. Ahir ens vam sorprendre al vespre quan ens vam assabentar d'aquesta notícia sobre un programa de televisió d'enorme èxit, el Passapalabra d'Antena 3. Antena 3 ha decidit desafiar l'audiència de Barcelona perquè l'audiència ha prohibit Antena 3 continuar emetent el Rosco, la popular prova final del concurs Passapalabra. Però ahir al vespre...
Rafa, venga, es tu Rosco número 119. En cuanto a segundos van a ser esta tarde, pues 159.
Segons la sentència, es va, per aquesta emissió Antena 3 ha de pagar. O sigui, el Rosco es va emetre, sense cap tipus de problema, perquè hi ha molts programes gravats. Però per aquesta emissió Antena 3 ja ha de pagar 50.000 euros a una productora neerlandesa que els jutges consideren que és la propietària intel·lectual del Rosco. Però aquesta quantitat serà la xocolata del lloro en funció de com acabi el litigi. Informa Benet Iñigo.
El cas Passapalabra passa de la A a la Z. Un jutge de Barcelona havia donat la raó a Antena 3 i a una productora britànica que deia ser la propietària dels drets de la prova. Però l'audiència de Barcelona ha dit...
No!
El tribunal creu que la productora holandesa MCIF té la propietat intel·lectual d'El Rosco perquè el programa original d'ITV no tenia aquesta prova final. Consideren, doncs, El Rosco com un format independent que els britànics van...
Tomar del montón sobrante alguna carta o ficha.
Robar.
I que des de la publicació d'aquesta sentència, Antena 3 no pot al·legar...
Falta de conocimiento.
Ignorancia.
I, per tant, ha de deixar d'emetre el clàssic final d'aquest concurs, que és justament el...
Que tiene las propiedades del imán.
Magnético.
A més de 50.000 euros per danys morals, si el segueix emetent, el tribunal diu que la indemnització serà el que la productora holandesa ha deixat de cobrar durant gairebé 3 anys, una quantitat que no especifiquen per confidencialitat. Si cau de la graella, provocarà una gran...
Contiene la ingue, nostalgia, tristeza, añoranza.
Com la que ara tenen els directius de Telecinco, però Antena 3 té 20 dies per recórrer al Suprem. I ja s'ha vist, en aquest conflicte no es pot dir bé de blat fins que no servi a la S de sac i ben lligat.
Efectivament... Tots estem en aquesta ràdio com una cabra. Benet Iñigo, que ens pensaven que eren dels seriosos, efectivament també entren al PAC. El cas és, com deia ara el Benet, el litigi es pot allargar durant anys, encara perquè de ben segur que Antena 3 recorrerà, entre altres motius, perquè Passapalabra és un programa clau en el lideratge d'Antena 3 per davant de Telecinco i Televisió Espanyola, i el programa, si n'hi ha contraordre, continuarà matent-se fins que no hi hagi una decisió ferma. Imagineu-vos que ahir el passapalabra Espanya, Antena 3, va igualar la seva millor quota de l'any, un 26,2%. Són més de 3 milions d'espectadors. És una barbaritat, un 26,2% ahir al passapalabra. 8:36, l'empresariat creu que encara queden més de 10 anys d'obres per veure acabat del tot el corredor mediterrani. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, és més optimista i diu que no caldran tants anys. De fet, ahir els va garantir que el gruix de la infraestructura, és a dir, el tram entre Almeria i França, estarà enllestit el 2026 i que el 2030 estarà operatiu tot el tram espanyol, és a dir, des de la frontera francesa fins al Algeciras. Ho va dir durant un acte al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, que va reunir més de 1.500 empresaris de tot l'estat. Informa Montse Martí.
La ministra va insistir que el tram Almeria-França estarà fet el 2026, però els empresaris no se'n refien i creuen que encara queda més d'una dècada en total d'obres al corredor. Ho deia el president de l'Associació d'Empresaris Valencians, Vicent Boluda.
El compromiso es conexión Almería, frontera francesa, 2026.
Desde Murcia a la frontera es posible que en el 26 o 27 esté la cosa prácticamente terminada, pero desde Algeciras a la frontera, ni en el año 35 estará acabado.
Tot plegat en un acte més d'un miler d'empresaris a Barcelona. Entre aquests el president de Mercadona, Juan Roig, que va denunciar que des de València es triga més del doble a venir a Barcelona que a Madrid.
Nosotros hemos venido, hemos hecho el València-Barcelona, hoy hemos tardado 3 horas 10 minutos. Y hacer un València-Madrid cuesta una hora y media. Y un València-Alicante ni nos lo planteamos porque es infinito para llegar a Alicante. Para ser todos iguales, tenemos que hacer la España circular.
El govern espanyol assegura que des del juny del 2018 fins ara el corredor mediterrani ha augmentat la seva longitud en 238 quilòmetres.
El president Pere Aragonès i els presidents del País Valencià i Múrcia, el socialista Ximo Puig i el popular Fernando López Miras, van coincidir que el corredor mediterrani és una infraestructura urgent i imprescindible per eliminar tots els perjudicis que té l'art mediterrani.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental.
És una reivindicació que té una llarga durada en els anys i malauradament avui hem comprovat, venint des de València amb el tren, que és una urgència efectiva.
No se puede ir desde la región de Murcia a ningún otro punto de España en ferrocarril. Y esto, desde luego, es responsabilidad de todos los que han gobernado los últimos 40 años.
I clar, com si formés part d'un guió de Berlanga, si alguns dels participants de l'acte d'ahir van decidir que hi anirien en tren, alguna cosa havia de passar. I, efectivament, el tren que van agafar Ximo Puig, el president de Mercadona, Juan Roig, importants empresaris valencians, va arribar amb 20 minuts de retard. I no només això, a la tornada també es va endarrerir mitja hora. Ara bé, després de sentir empresaris i polítics, què hi ha de cert en les posicions dels uns i dels altres? És a dir, quina és la realitat del corredor mediterrani a hores d'ara? La repassem amb en Nil Sant Martí.
Els avenços des que el PSOE va arribar al govern espanyol fa 4 anys són palpables, sobretot amb obres al País Valencià i Catalunya i la redacció dels projectes que faltaven. S'ha avançat en més de 200 quilòmetres, però en falten més de mig miler. I és que cal tenir en compte que encara falten molts trams per construir o enllestir i que alguns dels que ja estan fets no permeten circular a gran velocitat. Per entendre-ho, de Barcelona a Madrid els TGVs poden superar els 300 km hora, però amb les obres fetes de Barcelona a València la velocitat mitjana del trajecte és de 150, la meitat. Sobre trams pendents, en falten i alguns són essencials, com assenyalava Fermet. El Tarragona-Barcelona, un dels tres eixos logístics més importants de tota la Unió Europea, encara està a mitges. La clau són els accessos als ports de totes dues ciutats i com s'hi enllaça. Una part de les obres haurien d'estar enllestides d'aquí a 2 anys. Passa el mateix a València. Està pendent el traçat subterrani per la ciutat. Això va per llarg. I bona part de la connexió amb Alacant i amb Castelló també. En aquests casos s'ha posat ample internacional en alguns trams de la línia convencional, però aquesta solució és un pedaç perquè aquesta línia ja està saturada. Ara bé, on els treballs van més endarrerits és al sud d'Espanya. Entre Andalusia i Múrcia encara no hi ha cap traçat d'ample internacional en servei. I amb els pronòstics més optimistes caldria una dècada per tenir-ho tot a punt.
8:39 i d'aquí uns moments parlem dels farmacèutics que alerten que els falten molts medicaments. Molts medicaments. Parlarem d'una alerta que fa i que llegim avui a La Razón sobre un fàrmac contra la diabetis que molts utilitzen per aprimar-se. I parlarem també d'un projecte català que és molt a prop d'aconseguir crear unes bateries sense liti que es poden carregar en menys de 5 minuts. Mira.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant?
si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No, jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moka. Finançant amb Opel Banc S.A. sucursal a Espanya. Més info a opel.es.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels, al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'un a 100 anys.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fet el meu germà.
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
En Orauto aconsegueix fins a 50 euros en carburant muntant els teus pneumàtics Goodyear. Demana cita a orauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
Inverteix en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. Gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i Gamma Smart amb gestió automatitzada. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Inversió per a clients assessorats subjecte a fluctuacions i s'hi poden produir pèrdues. Gamma Master des de 6.000 euros i Gamma Smart des de 500 euros. Dades fonamentals per a l'inversor disponibles a les oficines CaixaBank.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny, aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Tres quarts de nou del matí, els farmacèutics alerten que els falten molts medicaments. El cas més cridaner és el de l'amoxicilina en xarop, que és l'antibiòtic més habitual pels nens petits. Però també hi ha problemes de subministrament d'inhaladors per l'asma o bé d'alguns medicaments pels tractaments de fecundació in vitro i pel sistema nerviós. Els facultatius insisteixen que ningú no s'està quedant sense tractament, però demanen que se'ls habiliti per poder canviar els medicaments que falten per altres de similars, sense que els malalts hagin de tornar al metge a demanar una altra recepta. Laia Colomer.
Segons els farmacèutics, el cas de l'amoxicilina és puntual perquè hi ha un pic de demanda per sobre de la previsió de les farmacèutiques. Ara bé, en altres medicaments hi ha un problema més de fons. Un 80% dels principis actius es produeixen en altres països, com la Xina i l'Índia, i acaba passant el mateix que amb els xips dels cotxes, que no arriben. I un altre problema problema afegit. Els farmacèutics, per exemple, no poden canviar un xarop d'amoxicil·lina per un sobre o una pastilla o un inhalador d'una marca per una altra, sinó que són els malalts els que han d'anar al metge a buscar una nova recepta. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, Antoni Torres, demana que se'ls habiliti per fer-ho, ha dit a RAC1.
Què és un farmacèutic? Un farmacèutic és el llicenciat universitari amb els àmbits de les ciències de la salut que està especialitzat en medicament. Si hi ha algú que està capacitat per proposar aquest canvi, és el farmacèutic, que a més respon d'aquest canvi amb la seva responsabilitat personal. I estem disposats a assumir-ho, perquè som capaços de fer-ho i ho farem bé.
El desabastiment de medicaments es va disparar amb la pandèmia, però encara no ha aconseguit tornar a xifres anteriors. Ara falten més de 2.700 fàrmacs, però molts d'ells es poden substituir fàcilment.
I a tot això, els nadons per sota dels 12 mesos es vacunaran de la meningitis B abans del 2025. Ahir ho va aprovar la Comissió de Salut Pública. Les comunitats autònomes hauran d'implantar-ho entre l'any que ve i el 2014. La vacunació constarà de 3 dosis que s'administraran als 2, als 4 i als 12 mesos. I atenció, això que llegim avui a La Razón. L'Agència Espanyola dels Medicaments alerta que hi ha un fàrmac contra la diabetis que cada vegada més s'està fent servir per perdre pes ràpidament. Es tracta de la semaglutida, que es comercialitza sota la marca Ozempic. Els pacients se'l punxen un cop a la setmana i perden la sensació de gana. El fàrmac s'ha fet molt popular, però ara cada vegada més a xarxes com TikTok o Instagram, i famosos com Kim Kardashian o Elon Musk també l'han provat fent-lo servir com una mena de dieta miracle. L'Agència Espanyola del Medicament, però, diu que l'Ozempic només s'ha d'utilitzar per tractar la diabetis tipus 2, que la eficàcia i seguretat a l'hora de perdre pes no estan provades i que els pacients diabètics que el necessiten de veritat no hi poden accedir perquè el seu ús s'ha massificat i costa molt de trobar. Un tiroteig al barri del Besòs de Barcelona ha acabat amb una persona ferida per arma de foc. Va passar ahir cap a les 2 de la tarda i la policia va precintar el carrer per començar la investigació. De moment els Mossos no han fet cap detenció i l'àrea d'investigació criminal del cos està intentant esbrinar el responsable. Un projecte català és molt a prop d'aconseguir crear unes bateries sense liti que es poden recarregar en menys de 5 minuts. Es tracta d'una iniciativa de l'empresa barcelonina Neptilus Battery Labs en col·laboració amb l'Institut Català de Nanotecnologia i Nanociència de la Universitat Autònoma. A més, planteja que les bateries puguin tenir una vida útil de fins a 10 anys i que utilitzin materials no inflamables. El projecte està a la recta final i perquè acabi sent una realitat, Neptilus Battery Labs ha obert una ronda de finançament de fins a 500.000 d'euros a través d'una plataforma de crowdfunding, obertament a CrowdCap. 47 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. El Cercle d'Economia carrega de valent contra tots els partits polítics per la falta d'acord pels pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. Es fa creus que encara no hagin acordat tirar-los endavant i avisa que amb el context actual prorrogar els comptes no és una bona opció. El Cercle ho diu en el seu primer posicionament des de l'estiu, moment en què en Jaume Guardiola va agafar les regnes de l'entitat. A la nota es mostra especialment preocupat per l'afectació que pot tenir sobretot els col·lectius més vulnerables per falta de prou polítiques socials i el teixit productiu del país per les inversions que no tenen endavant. El Cercle d'Economia xifra en 3.100 milions d'euros el preu d'un no acord d'aprovació dels comptes. Aquesta xifra és l'augment de pressupost que s'havia autoritzat per l'any que ve. Ara bé, l'entitat també retreu al govern d'Espanya que no compleixi les inversions promeses, sobretot a Catalunya. Entre d'altres, denuncia que del 2015 al 2021, atenció al que diu el Cercle, la inversió estatal per habitant aquí va ser de 104 euros, mentre que a Madrid va ser de 187 euros de mitjana. Tot plegat, mentre el govern d'Esquerra Republicana mira d'avançar en l'aprovació amb la col·laboració de partits com en Comú Podem i el PSC. El problema és que aquests partits xoquen per les mesures fiscals que han d'incloure els nous pressupostos. Els comuns proposen incrementar l'IRPF i l'impost de patrimoni. Els socialistes, en canvi, veuen amb bons ulls que Pere Aragonès plantegi deixar els impostos tal com estan. Els dos partits que poden ser clau en les negociacions si Junts per Catalunya es despenja dels comptes intensifiquen les converses amb el Departament d'Economia. Ahir el govern va citar els socialistes, avui li toca el torn a Junts per Catalunya i als comuns. A Giró.
La trobada amb Junts serà al matí i amb els comuns es veuran a la tarda. Els de Jéssica Albiach, però, ja han mogut fitxa. Ahir van enviar una primera proposta al govern amb 58 peticions entre elles i aquí hi ha un petit canvi en el nivell d'exigència, pujar impostos a les rendes altes. Albiach ho justificava així.
Quan nosaltres estàvem negociant la possibilitat de negociació amb el conseller Giró, teníem davant a una persona que el que volia era baixar els impostos als més rics. Per tant, per nosaltres era una victòria mantindre la reforma fiscal que ja vam impulsar, no entendríem que ara no hi hagi marge de maniobra major en una força teòricament progressista com és Esquerra Republicana.
Document dels Comuns que va arribar sobre la taula del govern mentre seguia amb la delegació del PSC, la socialista Alicia Romero coincidia amb Economia que no seria prudent fer canvis en aquest sentit.
En fiscalitat hem dit que hem de ser prudents perquè els moments així ho demanen, no crec que siguin moments de baixar impostos, pujar-los s'ha d'anar molt en compte també, perquè aquest any demanaríem, com a mínim, així ho hem traslladat, una certa prudència fiscal.
Romero celebra que el govern s'obri a parlar amb ells, però demana molta més concreció i informació. Conèixer la lletra petita dels números.
Justament al Regne Unit, el nou govern de Rishi Sunak ha anunciat un pla de xoc que implica més impostos pels ciutadans, sobretot els més rics, i retallades. Les mesures contrasten amb la rebaixa d'impostos que plantejava Liz Truss i que va ensorrar l'economia britànica. El govern vol ara recuperar la confiança dels mercats i admet que cal fer via perquè la situació actual al Regne Unit és de clara recessió econòmica. I encara en clau econòmica, nou capítol en la crisi de les criptomonedes. Divendres va declarar-se oficialment en bancarrota FTX, una plataforma que servia com una mena de borsa per especular amb criptomonedes. Doncs bé, el nou cap de la companyia denuncia errors interns sense precedents. John Ray ha criticat la manca de controls interns de l'anterior direcció que ha provocat el col·lapse financer més gran de la curta història de les criptodivises. Al centre de la polèmica hi ha Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX i fins fa poc CEO de la plataforma, que va usar els fons de la companyia per comprar, entre d'altres coses, cases per treballadors i directius. Ell i dos altres directius van rebre un préstec de més de 4.000 milions de dòlars. Per ara només se n'han pogut recuperar 700. La inflació continua posant contra les cordes moltes entitats socials. És el cas del Banc dels Aliments, que des que va començar l'any ja ha hagut de reduir un 14% la xifra de productes que dona als usuaris. Per això, l'entitat avisa que el gran recapte que es farà d'aquí a justament una setmana serà més important que mai. Eudald Martínez.
Malgrat que els últims mesos l'IPC ha començat a baixar mica en mica, el preu dels aliments es manté en màxims històrics. L'última dada encara el situa un 13,7% per sobre de l'any passat. Això fa que al Banc dels Aliments li sigui més complicat poder obtenir els productes que necessita i hagi hagut de reduir un 14% les aportacions, o el que és el mateix, 270 tones menys d'aliments al mes. Això justament, a més, en un moment en què hi ha més demanda que mai. El seu president, Lluís Fatjó Viles, apunta que el resultat del gran recapte serà clau.
Que sabem que la situació en aquests moments és molt difícil també per a les famílies, però cal un esforç perquè hem d'assegurar, diguem-ne, com a mínim, la viabilitat de l'any que ve, que serà un any molt més dur. Veiem que la inflació està baixant, però veiem com els aliments s'han estancat, és a dir, els aliments ja és estructural, no és una inflació conjuntural.
El gran recapte començarà divendres vinent i s'allargarà fins al 6 de desembre.
La cultura, la resta dels esports i directes a la tertúlia.
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Oh. Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5 minuts i les 9. Avui comença les funcions de Pares Normals, el musical dels Amics de les Arts i d'en Marc Artigau. De minoria absoluta i s'estrenarà els pròxims mesos al Teatre Poliorama de Barcelona. Els primers a veure l'obra seran 400 oients del món RQ que assistiran a l'estrena d'avui. L'obra la dirigeix en Sergi Baldel i té 13 temes compostos pels Amics de les Arts. Ells mateixos reconeixien dilluns aquí al món RQ que fer un musical era un objectiu que feia anys que volien aconseguir.
És el somni més antic que teníem com a grup, que no havíem complert encara, perquè el 2005, a la primera entrevista que fem a l'Enderroc, i els hi diem, un dia farem un musical. Estàvem esperant a tenir-lo, o sigui, a fer-ho amb les condicions òptimes. Vam dir que si no ho fèiem amb els millors, no faríem cap musical. Hem rebut propostes per fer-lo abans, inclús fer una cosa com més de greatest hits, d'agafant tots els èxits i cosint-los, i vam dir que no.
Tot i ser els autors de les cançons, les interpretaran els actors i una altra banda que tocarà en directe. Estrenes de cinema, perquè avui arriben als cines l'aplaudidíssima Armageddon Time.
Ronald Reagan will win tonight.
What a schmuck.
La dirigeix James Gray, i entre els protagonistes hi ha Anne Hathaway, Anthony Hopkins o Jeremy Strong, conegut pel seu paper de Roy Kent de la Succession. Un retrat de l'Amèrica pre-Donald Trump que explica la història d'un nen d'ascendència jueva que aconsegueix entrar en una de les escoles privades més prestigioses de Nova York i allà descobreix un món radicalment diferent. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
James Gray és un gran director. La seva trajectòria és fecunda i rica en intensitat dramàtica. De fet, és, després de Déu Nostre Senyor, o sigui, Paul Thomas Anderson, un dels reis de la intensitat dramàtica, del retrat psicològic, de la mirada fonda sobre l'ànima. Two Lovers, La nit és nostra, L'altra cara del crim, El somni d'Elis, La ciutat perduda i ara aquest Armageddon Time, en què canvia una mica de registre i ens regala un drama intimista sobre l'adolescència, l'aprenentatge dels records i la família. És una petita peça de càmera situada l'any 1980 amb gran càrrega biogràfica i un retrat de personatges sensacional. El jove protagonista, Michael Banks, assoleix uns nivells de veritat i versemblança al·lucinants. De fet, els passa la mà per la cara els que interpreten els seus pares, uns Jeremy Strong i Anne Hathaway bastant encarcarats. Les escenes que el jove comparteix amb el seu avi, Anthony Hopkins, són antològiques. Quin recital, el gran Hopkins, quina absoluta meravella aquest home. Gràcies.
I més estrenes, Pilar Palomero presenta La maternal després de l'èxit amb Les niñas.
Chavales, esto...
Que te calles
tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
És una història protagonitzada per les catalanes Ángela Cervantes i Carla Quílez. Aquesta última, en 14 anys, va guanyar la Conxa de Plata a la millor actriu al Festival de Sant Sebastià. També tenim ja estrenes nadalenques. Reyes contra Santa, amb Carla Lejalde, David Verdaguer i Matías Jani, que interpreten els Reis d'Orient en un film que explica la suposada rivalitat que hi ha entre els Reis i el Papa Noel. I Apple Televisió arriba al musical El Espíritu de la Navidad amb Ryan Reynolds i Will Ferrell. Mentrestant, a Disney Plus s'estrena la seqüela d'Encantada, la història de Giselle. 10 anys després de l'estrena, arriba Desencantada vuelve Giselle. Encara en cinema, Bradley Cooper es posarà en la pell de Frank Bullitt en una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg. La previsió no és que sigui un remake de la pel·lícula de l'any 1968 amb Steve McQueen, sinó una nova història del personatge. De moment se'n sap poca cosa, només que el guió l'està escrivint Josh Singer, que també va ser guionista de The Post i Spotlight. I per tancar el bloc de cinema, a Girona, avui s'inaugura la segona sala del cinema Estrufó, una ampliació que coincideix amb el 22è aniversari de l'emblemàtic històric cinema gironí i que s'obre amb la voluntat d'acostar al cinema escoles i entitats. Anem a les sèries. Avui arriba a Netflix la 6ª temporada de la popularíssima sèrie Élite.
Siempre quise justicia, pero nadie me la dio.
L'Institut Les Encines torna a obrir portes per intentar netejar errors del passat. Malgrat tot, els problemes de racisme, masclisme i LGTBI-fòbia continuen presents. Aquesta 6ª temporada d'Élite compta amb cares noves com el català Ander Puig, Carmen Arrufat o Álvaro de Juana. Qui ja l'ha vist és el crític i expert en sèries del món RQ, Pere Solà-Ginferrer.
Ara resulta que Élite té certa brúixola moral. La 6ª temporada, que és la primera sense cap actor fundacional, s'endinsa en la problemàtica de les agressions sexuals, la importància d'escoltar a les víctimes o el que suposa per a un noi trans entrar al món de les cites. Es fa estrany ara empassar-se aquesta deriva quan portem 5 anys de frivolitat absoluta en gairebé...